els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
La proteïna.
En aquest moment, avui, Marta, ja ens acompanya aquí a l'estudi la nostra nutricionista de referència. Ara l'Andreu Prados ens escoltarà, però clar, l'Andreu com que ve poc.
Exacte.
Doncs mira, si
l'ha avançat
més,
per la dreta.
Clar, tu diràs. Eulàlia Vidal, com estàs?
Molt bé. Què tal?
Bon dia. Marta, de què parlarem avui?
Doncs mira, avui parlarem d'unes substàncies orgàniques essencials per l'organisme. Com que el nostre cos no en genera de forma natural les quantitats suficients, és necessari incorporar-les al nostre cos mitjançant els aliments. Parlem de vitamines i, concretament, Mercè, de la vitamina D.
Ai, la vitamina D. Doncs amb la llicenciada en farmàcia, màster en nutrició i qualitat dels aliments, doctora per la Universitat de les Illes Balears, professora de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna Universitat Ramon Llull, en parlarem avui a La Proteïna, aquí al matí a Ràdio Estel. Pregunta de rigor que estem fent a tothom, gairebé tothom, Eulàlia. Què tal, Carnestoltes? Ets de Carnaval? Ets de...
No, jo sóc de disfrutar les coses i que la gent les disfruti. Jo no m'agrada disfressar-me i quasi que diria que no ho he fet mai, però m'encanta veure com estava el carrer l'altre dia, el dissabte, ple de gent i la rua, sí, sí.
Però no teniu, no teniu aquesta sensació? No sé, a mi m'ha passat, sobretot aquest any, que hi ha com, sí, un, com un augment, diguéssim, de les rues, de festes, de Carnestoltes.
Sí, i de creativitat, no?
Totalment.
Les disfresses, sí. Hi ha ganes de festa, hi ha ganes de dir, això és bona
això
notícia.
És això és bo.
Això és, clar, de fet, té pot tenir tot el sentit del món, no? D'on veníem, doncs tenim aquestes ganes de sortir al carrer i ni més ni menys que de disfrutar, com deia l'Eulàlia. Per cert, Eulàlia, a veure, avui volem centrar-nos a parlar de la vitamina D. Què són les vitamines, primer de tot?
Bueno, les vitamines són substàncies que nosaltres, més, evidentment, les tenim dels aliments, però són substàncies que ens ajuden a que el nostre organisme funcioni correctament. El que passa que són les potser les més arraconadetes, no? Perquè tothom sap proteïnes, lípids, carbohidrats, tot això ho sabem. Però tot això no funciona si no hi ha unes vitamines que ajudin realment a fer tota una sèrie de processos. Per tant, són substàncies que trobem als aliments, que són imprescindibles, que no tenen calories, com la gent diu, no tenen calories, però que són imprescindibles pel bon funcionament de l'organisme. Algunes d'elles, nosaltres sí que és veritat que les podem sintetitzar molt potet, amb molt petita quantitat, i d'altres, evitablement, les hem de portar al 100% de l'alimentació.
Mm-hmm. Per tant, són essencials, eh?
Són essencials.
Que sense vitamines no podem viure?
No podem viure. Hem de pensar que qualsevol reacció metabòlica que té el nostre organisme, que a vegades diem, bueno, em passa això, bueno, em passa això perquè hi ha algú que estava allà i que t'ha ajudat a que passi. Mm. Doncs això són vitamines i minerals, entre d'altres elements, eh? Però són vitamines i minerals. Per tant, la falta de vitamina A pot emmalaltir, la de la vitamina B, bueno, la vitamina B12, la B6, les famoses anèmies aquestes, no?
Que diuen... seria la del ferro, no?
No, seria per vitamina. És a dir, hi ha anèmies ferropèniques que són pel ferro i hi ha anèmies que en diem megaloblàstiques que són per falta de vitamina B. Mm-hmm. La B12, la B6...
Mira, doncs ara, si et sembla, Eulàlia, les repassem totes, les vitamines? Quines són les més destacades?
Ja que les repassem, farem dos grups.
Molt bé.
Hi ha unes que són el que en diem vitamines hidro, d'aigua, solubles. Per tant, això ja vol dir que són vitamines que jo puc solubilitzar amb aigua. I aquesta seria la vitamina C, totes les vitamines del grup B. I ja està. I després hi ha un grup de vitamines que en diem liposolubles. Lipo ja vol dir de greix, vol dir que es poden dissoldre amb greix, però no amb aigua. Que aquestes serien la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E i la vitamina K. Perquè vitamines tenim la vitamina A, el grup de les vitamines B, C, D, E i K. Les vitamines del grup hidro, el nom ja ho diu, no? Solubles amb aigua, pocs problemes ens poden donar perquè com que s'eliminen amb aigua, doncs s'eliminen per orina.
Fantàstic.
Per tant, aquestes no vol dir que ens haguem de complementar de qualsevol manera, sempre prescripció mèdica, però un excés no ens pot complicar gaire la vida. En canvi, les vitamines de l'altre grup, que són les lipo, les que se solubilitzen amb greix, ja ho diu el nom, i per tant, aquestes, si en fem un excés, aquestes s'acumulen. No es poden eliminar tan fàcilment. I per tant, cuidado.
Eulàlia, a veure, jo he estat aquí prenent apunts del que deies, he fet dues columnes. A mi no em surten els números perquè hem parlat de la vitamina A, el grup de les Bs, C, D, E, i després hem saltat a la K.
Clar, perquè no hi ha...
Clar, ja no hi ha ni la F, ni la G, ni la A. Què ha passat?
Hi ha la H, que és la vitamina B8, que també es diu H, però bueno, aquestes vitamines serien totes del grup B, per tant, són hidrosolubles. Però del grup de les lipo només hi ha la A, la D, la E i la K.
Clar, avui volem parlar concretament de la vitamina D amb l'Eulàlia Vidal, però ara has dit una cosa, Eulàlia, que molta gent potser que ens estigui escoltant dirà això de... Perquè, no sé, jo relaciono, no sé per què, les vitamines en les èpoques d'embarassos, no? Que sobretot ens hem de com cuidar més el cos. I hi ha com aquesta, no sé si dir tendència, moda, que moltes vegades com que nosaltres mateixos ens diagnostiquem el que ens passa i prenem més vitamines del compte. I parlaves d'excessos, no? Fins a quin punt és bo o no ho és, no? D'alguna manera, automedicar-nos de vitamines, perquè això ens pot anar en contra.
No, exacte. Evidentment no ens hem d'automedicar, no. Una persona que realment et diu, mira, jo per una situació X no estic menjant cap fruita ni cap vegetal cru, home, podem intuir un dèficit de vitamina C, perquè precisament estan allà, i dir, bueno, doncs mira, pren-te un complement de vitamina C. Però cal un diagnòstic, és a dir, cal veure què estàs fent a la teva dieta que pugui pensar que aquella vitamina no l'estàs aportant. Perquè tu també ho has dit molt bé, a vegades tenim una sintomatologia, cansament, no? Època d'exàmens, i que acabem dient, ah, m'he de prendre... Penseu una cosa, que les vitamines actuen en molts processos metabòlics i moltes vegades les sintomatologies coincideixen. Per tant, una sintomatologia pot estar tan associada a la A com a la B com a la C. O, per tant, cuidado. És a dir, un ha de fer un complement vitamínic quan la seva dieta no ho aporta. Ens podem trobar gent que perquè no pren làctics o no pren algun tipus d'aliment enriquit amb calci, cregui, o el metge creu, que farà una ingesta baixa de calci, doncs un mineral com el calci. Pot passar que digui falta vitamina D, doncs un complement, però cal veure realment què no estàs aportant a la teva dieta per tu acabar prenent un complement alimentari, perquè una dieta saludable... Si no són situacions molt extremes, ho cobreix. I com deies tu, l'embaràs i lactància, això ja està contemplat. És a dir, durant l'embaràs i lactància es requereixen alguna cosa més de cada una de vitamines, però també és veritat que nosaltres ja fem canvis d'hàbits alimentaris per poder-les cobrir amb l'alimentació. I després sí que és veritat que n'hi ha dos o tres, com l'àcid fòlic, això el metge ja la prescriu. Per tant, nosaltres fem una dieta saludable, no hem de tenir cap cura de prendre cap complement. I si el prenem, sapiguem per què el prenem.
Clar, i si ens centrem en la vitamina D, Eulàlia, com podem saber que estem baixos d'aquesta vitamina?
Mira, la falta de vitamina D dona tota una sèrie de símptomes o de situacions que, evidentment, és impossible saber que jo estic baix de vitamina D si no em faig una analítica. Perquè, clar, la vitamina D està associada no només a un tema d'oci, no? D'osteoporosis, que això, evidentment, jo puc ara fer un dèficit de vitamina D i fins d'aquí 30 anys no me'n dono compte que tinc una osteoporosi, no sé. Per tant, a veure, això... Després penseu que avui en dia la vitamina D se l'associa, durant l'època aquesta de Covid ho hem viscut, se l'associa amb el sistema immunològic, amb el sistema cardiovascular, té a veure amb la pressió arterial, té a veure amb els triglicèrids, clar. Però clar, tot això també té a veure altres coses. Per tant, com ho sé? Doncs m'he de fer una analítica, aquesta analítica em dirà estàs a aquests nivells i el metge ha de valorar si això està per sota o està per sobre. Val? I això és el que s'ha de fer. Per un diagnòstic s'ha de fer això. És a dir, amb sintomatologia és molt difícil.
I llavors serà el metge el que et recomani i aquest digui.
Exacte,
pues, perquè
digui...
aquesta carència de vitamines et convendria complementar, diguéssim, aquesta dieta.
Per exemple.
Val. On podem trobar de manera natural aquesta vitamina D?
Mira, la vitamina D és curiós perquè et diria que el 80% d'aquesta vitamina nosaltres la tenim no el que mengem, no el que mengem, sinó que la tenim gràcies a que prenem el sol. El 80%, és a dir, el 80% nosaltres ens posem... Sí, per això és molt important aquesta exposició. Per tant, el 80% és, jo vaig pel carrer i tinc les mans descobertes, la cara descoberta, o a l'estiu els braços, no?, o les cames, i només 10 minutets, 20 minutets cada dia d'aquest sol, jo ja en tinc prou. D'aquest 80%, i l'altre 20%, evidentment, a través dels aliments. Però és molt important aquest 80%, perquè és, el que has dit tu, és molt alt, per tant... Penseu que estem en una situació que si ara, entre cometes, se'ns ha posat tant de moda que tothom està baix de vitamina D, també hem de pensar que ens passem moltes hores tancats i la llum, la llum de casa dels halògens no funciona.
I també s'utilitzen molt ara els protectors solars.
Clar, aquest,
no? Això també ens barrera, és aquesta,
exacte,
ens priven.
Exacte. Per tant, on te la trobem? El 80% l'hem de produir nosaltres, per tant, una miqueta de sol cada dia perfecta, tampoc el que sigui cada dia, però de forma rutinària, hivern i estiu, i l'altre 20, com deies, dels aliments. Quins aliments? Pues, ja ho hem dit, si aquesta vitamina té un caire més aviat que es dissol amb greix, doncs no el trobarem en coses que siguin riques en aigua, no? Per tant, el trobem sobretot amb l'oli de fetge de bacallà, que és l'excel·lent, no? El trobem en peixos més aviat grassos, com pot ser la tonyina, la cavalla, sardines, l'areng, el salmó. També el trobem, per exemple, amb el rovell d'ou. Rovell, no clara, eh? Perquè com que es dissol amb greix, ha de ser el rovell. També trobem, i formatges molt poquet. I després alguns aliments enriquits. També s'enriqueixen alguns aliments amb vitamina D.
Ara m'has fet gràcia, Eulàlia, on has dit de l'oli de fetge de bacallà.
Sí?
Que això és molt clàssic. Jo no sé si ho recordeu, però la meva padrina, no? les mares, que quan hi havia aquest dèficit, com tu deies, però ara ja no es recomana tant aquest oli de fetge de bacallà. No. Tu, Marta, o sigui, l'has vist o no, això?
A mi era quan ho ha dit l'Eulàlia, m'ha sonat, però m'ha sonat molt vintage.
Molt vintage, és veritat.
És que penseu una cosa, que la falta de vitamina D, ara no ho hem comentat, però amb nens el que dona és una patologia que es diu raquitisme, vol dir que falta de creixement i de desenvolupament ossi. Llavors és molt important, per això ara els protocols en pediatria, la paraula obliga, no sé si és la correcta, però el protocol diu que només néixer fins al primer any s'ha de donar una dosi de vitamina D. També és veritat que també funcionem molt diferent que funcionàvem fa anys. Fa anys naixia una criatura i jo crec que no la traies al carrer fins que anava a fer la comunió, no? No, és broma.
Al carrer no hi ha de fer res.
Al carrer no hi ha de fer res. Ara una criatura neix i en 2-3 dies, no?, ja la passem pel carrer. Per tant, sí, tot això ha canviat molt, però que tot i així hagi canviat, hi ha unes pautes que fan que els nens s'hagin de complementar amb vitamina D.
Beneficis d'aquesta vitamina D, Eulàlia?
Doncs mira, els més importants són aquesta prevenció amb nens del raquitisme, no?, que és aquesta falta de creixement o aquesta desacceleració, no?, en el creixement. Amb gent gran, doncs, la prevenció de patologies òssies, com pot ser l'osteoporosis, però a més ara sabem que no només intervé en aquest metabolisme del calci i el fòsfor en els ossos, sinó que sabem que hi ha altres òrgans en el nostre cos que depenen d'aquesta vitamina. I aquests òrgans, doncs mira, n'hi ha un que es diu cardiovascular, no?, un sistema cardiovascular, un altre que es diu sistema immunològic, per tant, vol dir que ens ajuda a tenir més defenses, a evitar infeccions, a reduir el risc cardiovascular, doncs, ja sigui per diabetis, ja sigui per hipertensió, ja sigui per colesterolèmia, colesterol alt. Per tant, cada vegada se li està veient més relació. Però això no és sinònim que diguis com que cada vegada veiem que és més important, ara anem a augmentar la dosi. No, el que hem de fer és cobrir les que necessitem. No hem d'anar més.
I també abans parlàvem de quantitats. Quines serien les quantitats recomanades de vitamina D? En funció també, suposo, de l'edat.
Clar. A veure, la quantitat de vitamina D es marca, hi ha un consens que l'últim que es va publicar és del 2019, que diu que aproximadament amb nens fins ben bé 13 anys són uns 10 micrograms al dia. Amb persones doncs, per sobre de 13 anys, 12,5, i amb gent de més de 70 anys, al voltant de 15 micrograms, dones embarassades i amb lactància també aquests 15 micrograms. I, per tant, aquesta dosi es pot cobrir bé si jo realment faig una dieta saludable.
Mm-hmm. O estic al sol, eh?
Per tant, aquestes...
Uns minuts al dia?
No, perquè aquestes són les ingestes que recomanen a través de l'alimentació. És a dir, ja es contempla aquest 80% que tu el produeixes, però aquest 20% que ha de venir de l'alimentació és amb aquestes quantitats que he dit. Al voltant de 10, màxim 15 micrograms al dia a través dels aliments. No, aquest perquè... ha de ser a través dels aliments.
I més o menys, per fer-nos una idea, un llom de salmó, per tant, un tall de salmó...
Pot portar entre 8, sí, 8 micrograms.
Suficient.
Sí. Per tant, a veure, has de pensar que al llarg del dia, si prens la llet i alguns formatges que en tenen, per això recomanem de 3 a 4 cops també a la setmana ous, perquè el rovell en porta, per això sempre diem 2 o 3 cops de setmana peix, perquè a part de l'omega 3 també tenim la vitamina D. A veure, la dieta saludable, quan es planifica, ja és pensant que cobreixi tot allò que ens fa falta. Per tant, fent-ho així, les podem cobrir perfectament, sí, sí.
Ara que deies allò del sol, clar, els protectors, no? Què hem de fer, no? Perquè sí que hi ha, a Eulàlia, hi ha hagut no? bastantes corrents que deien això, el protector solar, millor perquè aquesta vitamina D es filtri directament a la nostra pell, és millor que aquests 8-10 minuts que tu proposaves prenguem el sol sense aquesta protecció. Què ens en pots dir?
A veure, d'entrada sabeu que el sol en excés és molt dolent, eh? Fins i tot sabem que és cancerigen, per tant, cal controlar-ho. Les millors moments per poder produir i vitamina D, bueno, ara entraríem aquí en detalls que potser no cal, no? Però depèn de com realment arriba la radiació, l'angle de... Sí, sí, tot això depèn.
Això té una... Sí.
Clar, tot això és una història, però el millor moment és de 10 a 3 de la tarda.
Ah, de 10 a 3.
De 10 a 3, val? Clar, tenint en compte que allà a les 12, a la 1, el sol és bastant dolent, doncs, bueno, doncs a les 10 o que més aviat al tard, no? Però amb 10 minutets n'hi hauria més que suficient. El tema està que, a veure... Això és com les pells morenes, no? És a dir, el tema està que els fotoprotectors el que estan fent és impedir que aquesta radiació que ens ve del sol arribi a capes molt profundes. Però, pel contrari, per sintetitzar la vitamina D, necessitem que aquesta radiació hi arribi, que és com una mica una contradicció.
No?
Per tant, no és un tema de que arribi o no arribi, és un tema d'exposició i de temps. Per tant, no és el mateix prendre el sol 10 minutets que tirar-te 3 hores allà a la platja cremant-te, no? Per tant, els 10 minutets es poden fer i els fotoprotectors el que fan és evitar que realment aquestes radiacions arribin. Llavors, clar, evidentment disminueix la síntesi de vitamina D a nivell cutani.
I llavors què hem de fer, Eulàlia? Què recomanes?
Que recomano que quan anem a la platja com a tal, ens hem de posar els fotoprotectors. I per la pell que toqui, el fotoprotector que toqui. Quan anem pel carrer, si hi ha problemes de pell, pell blanca, o que hi ha metges que prescriuen això perquè hi ha alguna dermatitis, t'has de posar. Però per la tarda o al matí, quan vas a comprar, només amb la cara i les mans i les cames, ja n'hi ha
ja
prou
està.
10 minutets
ja
sense...
Ai, que vingui el sol, Eulàlia Vidal. Moltíssimes gràcies, de debò. Gràcies pels teus bons consells avui, parlant de la vitamina D aquí a la Part Magazine del Matí a Ràdio Estel.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.